Són les 11 i 6 minuts sobre la sintonia del matí de Catalunya Ràdio. Torna el sentit de la vida al nostre espai de filosofia per tothom, però amb novetats. Perquè aquesta temporada ens dedicarem sobretot a l'ètica i ho farem plantejant als oients alguns problemes. De manera que, si la temporada passada agraíem que ens truquéssiu o ens escrivíssiu per donar-nos l'opinió, a partir d'ara, aquesta és la part més important de l'espai. Amb l'Adolf Beltran. Adolf, bon dia.
Bon dia.
Com ho farem, això?
La idea és plantejar als oients problemes ètics, és a dir, situacions en què és dubtós com ens hem de comportar, és a dir, què és allò que està bé o què està malament, o, si voleu, què és millor i què és pitjor, què és més admirable, què més criticable. Bé, primer de tot cal dir que l'ètica no és una matemàtica, és a dir, no és una ciència pura. Això tampoc no és un concurs en què hi ha només una resposta bona, eh? És a dir, tampoc no vol dir que totes les respostes valguin exactament el mateix, perquè a vegades es diu totes les opinions són respectables. Home, no, totes les opinions no són respectables. Les persones sí que ho són. L'opinió que s'ha d'exterminar els jueus, posem per cas, no en té res de respectable.
El que farem, doncs, és plantejar problemes ètics perquè la vida n'és plena. Quan discutim si els immigrants han de poder votar o si la guerra de l'Iraq era justa, estem parlant d'ètica, i a la vida de cada dia també ens en trobem. Nosaltres plantegem temes, dilemes reals. Per exemple, l'altre dia quan m'ho preguntaven, escolta, aquest espai com anirà, jo deia allò de, imagina't que sona el telèfon mòbil de la teva parella en un moment que ella no hi és, o que ell no hi és, no? Hi ha un missatge, te'l miraràs o no te'l miraràs?
Sí,
no?
Però en aquest cas, home, jo crec que des de l'ètica difícilment es pot defensar que miris el correu de la teva parella. Jo crec que això és molt difícil de defensar. No sé qui podria defensar-ho, no? Hi ha altres situacions en què el que hi ha en joc no és la curiositat de mirar què li posa el missatge o bé el sentit que allò és una altra persona, per molt que sigui la teva parella, i té el seu dret a rebre els missatges, no? Mm. A menys que ho hagi establert d'una altra manera. Ara, aquí no em sembla que hi hagi un conflicte de valors. Sí que n'hi ha, doncs no ho sé, posem per cas, no? Vas pel carrer o vas a l'autobús i veus com una mare li pega al seu fill i tu trobes que això està molt mal fet. Li dius alguna cosa o no li dius alguna cosa? Consideres que és el seu dret, que ella sap com educar-lo i que tu no t'hi has de ficar? O bé et sembla que hi ha una cosa que està per damunt del dret de la mare a educar el seu fill, que és que hi ha coses que no es poden fer i que no es pot sotmetre un nen a un càstig corporal? Posem per cas, eh?
Sí.
O, per exemple, mira, ara que parlàvem de parelles, haig de confessar una infidelitat, posem per cas? O més val que no. O un amic meu fa res dolent, l'haig de denunciar? O el deure de l'amistat està per damunt del deure de fer respectar la llei. En fi.
Molt bé. El primer dia, és a dir, avui, la pregunta que sotmetem a la vostra consideració perquè ens digueu com ho resoldríeu és allò de teniu un fill ric i un altre de pobre, per dir-ho així també amb poques paraules, i els voleu deixar la vostra herència. Com fareu el testament? Allò meitat a meitat? O tindreu en compte la situació econòmica dels fills? Com repartiria, com hauria de repartir el testament l'herència una persona que tingués això, un fill ric i un fill pobre? Em sembla que, dit així, ja ens hem entès,
no? En principi només sabem això. Després, si voleu, podem buscar-hi alguna altra circumstància, però de moment només sabem això. És una persona gran que vol fer testament i vol deixar tot el que té, la seva petita fortuna, o la seva fortuna, als seus dos fills. L'un és ric, l'altre és pobre. Meitat i meitat, o ho ha de repartir segons algun altre criteri?
En dir-ho, aquest matí ja hem rebut correus electrònics que de seguida repassarem, a més són molt interessants, però tenim ja alguna comunicació. La primera és des de Barcelona i és la Carme. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Què faria vostè?
Mira, jo trobo que la pregunta és incompleta. Si jo fos una mare, sabria per què el meu fill és pobre o perquè és ric? Començant per això. Perquè no és igual un fill que és pobre perquè potser és una persona incapacitada, o que si és pobre, perquè és un malgastador i s'ho ha gastat viatjant, o no ha volgut treballar del que... Jo què sé, és molt... Primer tindria que saber això, però de totes maneres, els fills són els fills. I una mare, igual que estima els seus fills igual, doncs... I perquè l'altre és ric, que a vegades el ser ric no és un avantatge, perquè hi ha persones que són riques i no és precisament l'honradesa el que els ha portat a la riquesa.
Vostè, per tant, es preguntaria...
Exacte.
Per què han arribat a aquesta situació abans de decidir?
Per què han arribat? Perquè els fills són fills, encara que siguin com siguin.
Molt bé.
Jo,
Val.
Però fixi's de tota manera que, és a dir, des del moment que vostè considera incomplet el qüestionament o el plantejament, que és veritat, que i tant que és incomplet, perquè cada cas és un món i cada relació és una relació, no? Però vostè considera que en principi hauria de ser a parts iguals, perquè tots dos són fills, però li sembla, en principi, que no n'hi ha prou de saber que són ric, l'un és ric i l'altre és pobre, sinó que convindria saber quins mèrits o demèrits ha fet l'un i l'altre per arribar en aquestes situacions.
O quines capacitats.
O quines capacitats i com s'han aprofitat aquestes capacitats.
Exacte, perquè hi ha persones que tenen possibilitats i no les aprofiten i volen viure molt tranquils. I després, ai, o al revés, hi ha molts que s'esforcen, que treballen, que es sacrifiquen. I llavors què? És ric, relativament, no?
Molt bé, Carme, gràcies.
De res, a vostè.
Gràcies. Antoni Sant Feliu, de Llobregat, bon dia.
Bon dia.
Què faria vostè?
Pues jo ho tinc bastant clar. Des del punt de vista del pare o de la mare, en aquest cas del que té aquesta herència, els fills són iguals. Els estima exactament igual i, per tant, no hi ha, per mi, cap tipus de dubte. Una altra qüestió, que suposo que no té res a veure amb la pregunta, és des del punt de vista dels fills. Si jo fos fill i tinc un germà que està en una situació pitjor, doncs jo no tindria cap tipus d'inconvenient en que el repartiment fos d'una altra manera, no? Però si la pregunta està amb el pare, en aquest cas...
Sí, sí, aquí falta estament.
...que és claríssim que ha de ser en parts iguals.
En parts iguals.
Són iguals i, independentment de la situació en què estigui, els fills són iguals i, per tant, no crec que hi hagi d'haver-hi cap diferència.
Molt bé, Toni, moltes gràcies. Hi haurà més opinions de seguida al telèfon i també a través del correu electrònic mati@catradio.cat a la primera pregunta de la temporada del sentit de la vida. Tenim un fill ric, un fill pobre i una herència. Què fem?
Qüestió de confiança. La salut és el nostre tresor més valuós. Inverteixi en salut triant una casa de confiança. Vingui al restaurant El Cangrejo Loco. Cuidarem de vostè naturalment. Reserves al 93 221 1748.
Hola, voldria un endoll amb programador.
Què, per aprofitar la tarifa nocturna, oi?
Ni idea, només sé que la dona m'ha enviat a comprar-ne un.
Segur que és això. Amb aquest aparell pots programar els electrodomèstics perquè funcionin de nit i així estalvies en electricitat. Els electrodomèstics més moderns ja els tenen incorporats.
Quines coses que s'aprenen.
Contracta ara la tarifa nocturna de Fecsa Endesa i comença estalviant la factura. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa, la millor companyia per al futur és la teva.
Un toc d'innovació, un toc d'emoció, un toc internacional.
IFEMA creix amb la Setmana Internacional del Regalo, Joieria i Bisuteria. Un toc creatiu a Fèria de Madrid. Del 14 al 18 de setembre, només professionals. IFEMA creix amb tu.
Coneixes Ramon Gaya, un dels pintors espanyols més importants del segle XX? Va ser guardonat amb el Premio Nacional de Artes Plásticas i amb el Premio Velázquez. Vine a veure les seves obres a l'exposició L'Hora de la Pintura, oberta fins l'1 d'octubre. Sala d'exposicions Fundació Caixa Catalunya, La Pedrera, entrada gratuïta. Informació de l'obra social de Caixa Catalunya al 902 400 973.
Òpera al Castell de Miravet.
Aquest divendres, dia 8 a les 10 del vespre, la jove orquestra de corda de la Ribera d'Ebre presenta un concert excepcional en un escenari inoblidable.
Una selecció d'àries d'Il più bel nome d'Antonio Caldara, la primera òpera que es va representar a Catalunya fa 300 anys.
Al Castell de Miravet, divendres 8 a les 10 del vespre.
Entrada gratuïta.
L'espai El sentit de la vida el patrocina el Centre d'Oftalmologia Barraquer.
És un quart de 12. La Maria Teresa d'Argentona faria 50% i 50%. El seu fill ric, educat en condicions, es cuidarà de fer un bon repartiment.
És a dir, en aquest cas, delega la responsabilitat amb el seu fill, no?
Si vol fer una redistribució, crec que ho faria.
En tot cas, ho farà ell.
Bé, un altre, en Joan de Pineda de Mar, diu: dos germans que heretin jo crec que han de ser a parts iguals si tenim en compte que quan neixen parteixen de la mateixa situació i considero que això s'aconsegueix a base de sacrifici, almenys en el meu cas. Petit empresari a base de treball i sacrifici, d'hores i de diners voltant pel carrer i amb la fe de cobrar algun dia i tenint en compte que és sector tèxtil, malament. Tindré a la meva jubilació una paga per cotitzar, però no podré demanar cap ajut més. Al mateix temps, un veí del meu barri que ha treballat a una empresa fent només 8 hores diàries disfrutant de la vida, arribarà a la jubilació sense res. Ell tindrà tota l'ajuda de l'Estat, que en el cas que ens ocupes com el nostre pare amb l'herència. Espero que els meus pares reparteixin l'herència equitativament a altres germans.
Clar, això ens pot dur a plantejar-nos què és la justícia, que aquesta és una pregunta que fa, direm, 2.500 anys, perquè és del que tenim constància, però que segurament es remunta molt més enrere, no? És a dir, posem que aquesta persona que està a punt de fer el testament vol saber què és just, no? I va buscar, doncs, obres de filosofia, aviam com es defineix la justícia. Hi ha unes definicions que venen, o una definició que ve des del temps de Plató, dels grecs, de fa 2.400, 2.500 anys, que diu a cadascú allò que es mereix. Però a partir d'aquesta resposta, o de tantes i tants altres casos que podríem trobar-nos, veurem com és difícil d'establir quin és el mereixement de cadascú, no? Hi ha altres definicions, de justícia, és a dir, la justícia també, per exemple, Marx deia, no parlava de famílies i de testaments, parlava de la societat en el seu conjunt, però ell deia, de cadascú segons la seva capacitat, a cadascú segons la seva necessitat, és a dir, en aquest cas, el criteri que ha de determinar és la necessitat. Això és el que seria
més
important. Per tant,
al pobre li hauríem de donar més.
Bé, dependria del que considerés la mare o el pare, que és la necessitat. Potser el pobre ja està bé tal com està i, en canvi, el ric necessita més diners per ampliar l'empresa, posem per cas. I encara deixa'm dir-te que hi ha una última o una altra definició que es correspon bastant amb aquesta idea que anem veient amb trucades, i és a cadascú el mateix. A cadascú el mateix, és a dir, la distribució equitativa dels recursos, que això, no parlem de famílies, parlem de la societat, ho havia defensat una mena de comunista avant la letra, que és del segle XVIII, un tal Gracchus Babeuf, que ell va dir, la justícia vol dir que tothom tingui exactament el mateix.
Esperança Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Què faria vostè?
Primer que res, saludar-los i que estic contenta de tornar-los a sentir.
Moltes gràcies.
Bueno, miri, jo també sempre a vegades, jo sóc gran, tinc 69 anys, i a vegades he sortit amb persones, amb amigues d'aquest tema, no? No tinc cap aparència, però si jo tingués, jo faria a tots els fills igual. Jo en tinc tres. També els fills quan neixen, un neix i jo quan era joveneta, bueno, com a vaig casar, em va dir que el segon seria igual que el primer, i són diferents, però no per això li tens que donar un cop al cap perquè sigui igual que el primer. O sigui, que jo el que faria, perquè dius, bueno, un és pobre i necessita més, vale, però és que el que és ric s'ho ha guanyat ell, no em pren res a mi, allò és d'ell, jo és com si fos pobre també, perquè què tinc a notar, com que ell té 5, jo només li donaré 2, i a l'altre hi donem més. No, el que és pobre, pues que distribueixi el que li deixo, i el que és ric, pues o farà més o farà menys. Jo crec que no té res a veure, perquè si és ric potser s'ho ha treballat, potser s'ho ha fet, allò no compta, no compta. El que compta és que del que tinc, jo a tots els fills igual, encara que un sigui el més baix i l'altre el més alt.
Molt bé, Esperança.
Jo crec, home, potser ho miro com mare, no? Perquè crec que llavors la que et sents responsable o tens com un mal d'allò, pensar, ai, deixa't més aquest, deixa't més... Però escolti, després quan et mores, ells fan el que volen, no? No te n'enteres si s'ho gasten, si no s'ho gasten, si ho derrots, si allà ells. Jo crec que, jo sempre ho dic, jo tinc una amiga que té un germà molt, que és molt ric, que ajuda la seva mare, els altres no poden, no l'ajuden, bueno, però que ell és ric perquè s'ho ha guanyat, llavors la mare diu que té unes coses i diu que ho deixarà tot als seus fills. I diu, tu com ho veus? I dic, pues veig bé, perquè escolta, si el teu germà s'ha guanyat la vida i ara és ric, no te, per això t'has de renunciar a una part d'aquella.
Molt bé, Esperança.
Això és el que penso jo, no?
Gràcies per trucar-nos.
Vale, gràcies.
I bon dia. L'Ester de Barcelona creu que el paper dels pares des del moment del naixement és considerar els seus fills iguals en tot moment i donar, per tant, respectar que els seus fills decideixin fer amb la seva vida, per tant, 50%. Josep Badalona, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, vostè?
Molt bé, felicitats pel programa.
Digui'm, Josep.
Aviam, mira, jo penso que tot això és una mica molt ambigua, tota aquesta pregunta, perquè de les circumstàncies són mil que es pots trobar-te. I vull parlar-te amb un cas, una miqueta en el meu és un segon treballador normal, d'una vida social estable, de classe mitja, i tinc la sort de que tinc uns fills, de que pues, un s'ha casat amb la noia, amb un xicot econòmicament bastant potent, i els altres pues, treballen normalet, i té un altre té un càrrec una mica pues, important d'una empresa, i econòmicament no necessita res. I en canvi hi ha un altre tercer que està en dificultats, per molt que pugui treballar, pues, pel seu nivell, pels seus estudis, per la sort que té amb la feina, doncs molt limitada. Llavors, si tu has ensenyat als fills a ser com han de ser els fills, si has ensenyat que s'han d'estimar com a germans, ells mateixos aquesta pregunta ja surt fora de si, i ells entenen que el més dèbil, el més necessitat, la petita poca cosa que els puguis deixar tu, doncs té que ser perquè més dèbil. Diferent seria que tinguessis tu un gran capital, o que siguessis una persona amb una economia sobradíssima, i diguessis, bueno, tant li complidessis amb un la meitat, no la meitat, perquè vol dir que a la llarga tots tres o tots dos estaran exactament igual. Llavors, evidentment, és a repartir amb ells. Però quan hi ha una dificultat, quan hi ha un dels fills que té un problema i no és per una malversació de fons, o sigui, malgastar diners, o que ha tingut, però més que res, perquè la vida no li dona la sort que pugui haver donat
sí, altres. Entesos.
Ells mateixos entenen, penso que entenen, de que no han el necessitat s'ho té que ajudar.
Deixi'm que el punxi, Josep. Això no podria ser una mica expulsar-se les responsabilitats, pensar que ja seran els fills qui s'ho repartiran?
No, perquè això ho fas ara, no ho tinc per què posar-li un testament. Això es parla entre ells, quan a vegades quan hi ha converses de casa ho sents, i escolta, vull dir, quan hi hagi qualsevol cosa, nosaltres això pues pel Juanito, vull dir que no... M'entens?
Molt bé, perfecte, gràcies.
És nostre i ells mateixos, eh?
Perfecte. Gràcies i bon dia.
Gràcies,
bon dia.
Gerard, Girona, bon dia. Sí. Gerard?
De Lleida.
Des de Lleida.
Sí.
Que viatja amb una nau especial.
No, ja he fet a la ràdio. Estic al tractor.
Ah, al tractor.
Jo sigui...
Una nau terrestre.
Sí. Comentar la línia tradicional, que és la de l'hereu.
Sí. Molt interessant, sí, senyor.
Llavors... Bueno, jo crec que una mica amb aquest concepte, sense d'això, que, pues, que principalment la persona que continua a l'empresa familiar pues, necessita el recolzament de tot el que suposa el patrimoni ancestral de la família, però tot i així crec que principalment la millor herència familiar que es podria donar seria... amb una base cultural o filosòfica o de comportament als nostres fills, com perquè tant el pobre com el ric poguessin arribar a tindre la capacitat de poder ser feliços els dos.
Molt bé, Gerard.
Molt bé.
Gràcies.
A vostè. Adéu.
Bon dia.
I que deia Shakespeare, que en sabia bastant de la naturalesa humana, deia que cap herència és tan rica com l'honestedat.
La?
Cap herència és tan rica com
l'honestedat. Pilar, Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, jo, indiscutiblement, en aquest cas jo tinc dos fills, no? I crec que els fills són iguals i que són parts iguales amb el que els pares puguin tenir. L'única cosa que jo faria és de que si un fos molt ric i l'altre molt pobre, és a dir, una gran diferència, llavors mirar d'arribar a un acord amb el fill ric, com si diguéssim, és a dir, parlar-ho, veure si jo la meva intenció és afavorir-lo una mica més doncs perquè ell no té ni pis de propietat, en fi, si veiés que podia arribar amb aquest acord i que el germà era el primer que ho trobava bé, ho faria, i si no... indiscutiblement, encara que tingués un més i l'altre menys, els hi faria parts iguales.
Molt bé, Pilar, gràcies.
Gràcies.
Correus electrònics, el Roger em plantejaria moltes coses sobre la manera de viure dels meus fills, tantes que al final acabaria per plantejar-me qui sóc jo per decidir qui gestionarà millor la meva herència. Per tant, parts iguals. Bon dia, el pare ha de deixar parts iguals el que té, perquè la situació econòmica dels fills és circumstancial, com quasi tot en aquesta vida, i és possible que passat un temps el ric pugui necessitar l'herència. Antònia Guixeres d'Argentona. L'Eulàlia de l'Eixample, érem tres germans i la mare, que vaig cuidar jo fins a haver-la d'ingressar en una residència perquè treballava 12 hores diàries, va morir sense deixar testament de l'únic pis de propietat de l'Eixample, Sagrada Família. Al cap de 2 anys va morir la meva germana i el cunyat i els dos fills, per mi nebots, van reclamar la seva tercera part. Tant ells com el meu germà estan ben empleats i tenen propietats. Ens explica que és una vídua de 53 anys, amb una filla estudiant, amb una minusvalia, que la seva professió és administrativa, que no cobra ni 1.000 euros, diu, no soc ni 1.000 eurista, que paga una hipoteca de 500 euros al mes, confesso que he de fer molts i molts números i més d'una vegada he de fer servir la Visa. L'Ester... Si partim de la base que els dos fills són bones persones i que han arribat a la situació en què es troben per circumstàncies de la vida, jo ho repartiria de forma equitativa segons la necessitat, deixant més el fill més necessitat. Penso que no s'ha de repartir el 50% només perquè tots els fills són iguals. Penso que els fills, així com edats diferents, tenen necessitats diferents, també es pot aplicar a les circumstàncies de la vida.
Un altre criteri.
També sóc de l'opinió que les persones no hem d'esperar rebre res de ningú ni dels pares. Segons aquesta màxima, al fill ric li hauria d'importar ben poc que tot s'ho emportés el pobre. Malauradament, aquest no acostuma a ser el cas, diu l'Ester, amb un punt de realisme enlluernador al final del correu electrònic. Espera, que encara hi ha un parell més?
Sí.
Moltes variables que cal tenir en compte, ens diu en Jordi. La diferència de diners l'han triada ells? Vull dir, el pobre ha decidit treballar menys per tenir més temps per ell i la seva família? Com aconseguir la riquesa al ric? treballant o explotant els seus treballadors? Tinc nets d'ells dos? Amb qui em relaciono més? I un cop valorades aquestes variables, els reuniria els dos i els demanaria la seva opinió, les seves necessitats, circumstàncies actuals, somnis. Si es posen d'acord com a bons germans, llestos. Jo vull que siguin feliços, no milionaris.
Amb el Jordi hem tingut una conversa prou interessant. Aquest és l'extracte del primer dels correus. Molt interessant, molt, molt complet.
Davant el dubte que plantegeu avui, jo ho distribuiria donant el que té més valor sentimental al fill ric i el que té més valor material al fill pobre. Mira, aquesta encara no havia sortit. Sí. Montserrat, al telèfon, bon dia.
Bon dia.
Endavant.
Mira, jo faria parts iguals, però ho faria d'una manera que justament parlant l'altre dia amb una persona em va dir, diu, mira, diu, jo amb els dos meus fills he fet tot el que tinc, perquè si es té bastant o... Bueno, tot el que tinc ho vull fer-ho a parts iguals. I li va donar l'autoritat perquè el fill gran decidís fer les dues parts. Diu, quan tu hagis fet aquestes dues parts, llavors dones a triar al teu germà la part que vulgui. O sigui, un, tindre la responsabilitat de fer les dues parts perquè li toqui a cada un el que necessiti, però que l'altre triï la part que s'estimi més. I encara pertanyent a que una persona pugui tenir diners o no pugui tenir diners, això no importa perquè la persona s'ho haurà lluitat a la seva manera. Mentre tu ets viu i veus si algun fill potser li fa falta, sí que mires de poder-lo ajudar perquè li pot fer més falta. Però un cop tu no hi ets, les persones s'ho han de repartir-ho, tant és fill un com és l'altre.
Molt bé.
O sigui que això la persona s'ho ha de lluitar-ho a la vida. I la vida, la sort, també és que hi posis molt de la teva banda.
Molt bé. Gràcies per trucar-nos, Montserrat. Gràcies per haver-la portat al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Ja, bon dia.
Encara arriben correus al Carles. Si una persona necessita més, crec que és millor donar-ho perquè més ho necessita. Una altra. Per què m'he d'esperar el testament? Si tinc una petita fortuna i un dels meus fills és pobre, miraré de solucionar-ho avui mateix. Per què he d'esperar que em mori? En Robert de Lleida. L'Iñaki. Jo el dia de demà repartiré els diners en funció de com s'han comportat els meus fills. És a dir, tots són fills meus. Però si un s'ha comportat bé amb els pares, els ha respectat, els ha cuidat si ha calgut i l'altre s'ha desentès, no els ha cuidat quan ha calgut o no ha tingut un comportament mínimament responsable amb mi o amb la seva mare, no li deixaria el mateix. Tinc tres fills i si no canvio, penso fer-ho d'aquesta manera. Si un dels dos és ric i l'altre és pobre, és secundari. És just que un fill que es porta molt bé amb els pares i un altre que es porta molt malament, inclús que pot arribar a agredir psicològic o físicament un pare o una mare, remin el mateix premi, doncs jo crec que això no és just. Per mi la justícia és que el que s'ha portat bé rebi més que no pas l'altre.
Hi arriben més correus, però potser el que és més interessant és de veure com al darrere d'aquestes respostes, a partir d'aquest plantejament de dilema, que és veritat, que és molt general, que falten molts elements, però anem veient com per alguns oients el més important és que tots són fills, tant és fill l'un com l'altre, per tant és una qüestió d'estatus, la justícia, podríem dir, en canvi per d'altres és més una qüestió de necessitat, qui necessita més aquests diners, per d'altres és una qüestió de mèrits, com ara aquest últim oient que ha escrit, no? És a dir, depenent de com s'ha portat amb els pares, depenent d'això, doncs deixaré la meva herència d'una manera o d'una altra. És a dir, sempre en aquestes situacions, per molt que siguin hipotètiques, però sempre anem veient com hi ha valors al darrere, com les decisions morals que anem prenent, bé, doncs hi ha un raonament al darrere.
Hi ha una impugnació major al final, en un correu molt, molt breu de l'Antoni Fuster, diu, molt breument, nego la premissa major, el que no és ètic és el sistema social que estableix el fet d'heretar.
Bé,
seria una altra.
Bé, home, que consti de tota manera que les herències tenen un impost, que, és a dir, l'herència es permet deixar herència, però està molt
gravada.
Molt gravada, se suposa que em criteria redistributiu de la riquesa.
De manera que tothom se'n beneficiï.
Ah, això mateix.
Hem d'acabar aquí aquest primer sentit de la vida, que ha funcionat d'una manera extraordinària. T'esperem, per tant, la setmana que ve també, Adolf. Què farem la setmana que ve? Què preguntarem?
Mira, hi ha un oient que és la Sílvia, que ja ens ha fet arribar un dilema. Aviam, el dilema consisteix en el següent. Aquesta oient, la Sílvia, té una dona de fer feines que, des del punt de vista de la Sílvia, té un marit que és un masclista i que la tracta molt a baqueta. I la Sílvia no sap si dir-li, escolta, a mi em sembla que no es porta gens bé el teu marit, o bé no dir-li perquè al capdavall la dona de fer feina sembla prou conformada o fins i tot feliç. Li dic o no li dic? M'hi fico o no m'hi fico?
Això la setmana que ve. 2:15, una pausa, temps per l'humor.